cap aquí perquè és el dia internacional de... I ja, abans de que arribi el moment, ja estem parlant molt de l'assumpte.
Quin dia internacional és avui?
De la tonyina.
Oh. No, no, no.
Porque siempre he estado yo del lado del pescado que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado.
Em dius quin estil musical és això?
No, no. L'Albert sap la cançó,
és rigui, eh? És rigui.
L'Albert l'estava cantant.
Nunca había pensado que... Nunca había pensado que...
Pescando fuera está del otro lado.
Molt bona aquesta cançó.
Però com tu saps això?
Home, perquè jo tinc una culpa.
És Juan Perro, eh?
No parlis i canta, Albert, sisplau, que m'ha agradat. Tu canta.
Que només en sé l'estribillo.
Jo pensava que posaries la cançó de... Tam, tum, taratim, tam... Molt bé!
Aquest és Simo Bayo, diu José Matos.
Hi havia una altra cançó que era... Era de l'atún, de l'atún, de l'atunera.
Sí, també em sona.
Era de l'atún, de l'atún, de rian... No, no farem publicitat.
Però a mi m'agraden molt aquesta, que està sonant.
Sí. Juan Perro,
molt bona.
La xarra del pescado.
Sí, em sona de festa i m'agrada, saps? No em desagrada.
Perdona, tot el que fa Juan Perro és bo.
Sí.
No falla.
Però clar, parlant de la tonyina, si em posa saca tan 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 que tun tun que saca taca tan, jo tinc...
També hagués tingut gràcia. Sí, sí. Total, que és el Dia Mundial de la Tonyina, ja hem parlat d'aquesta tonyina que detesta... tota la seva ànima a Judit Vallès, perquè li mengen els seitors. Seitons, aquest. I li... Fora, bitxo. Fora, s'ha colat. Bueno, què ens aporta la tonyina? La seva carn, que sapigueu que posseix un 12% de greix, el converteix en un peix gras, ¿vale? Però té els àcids grassos omega-3, que són molt importants per a l'organisme.
Molt, molt, per la memòria, ¿vale? Crec que va bé.
La tonyina és un peix extraordinari, que ho sàpigues, Judit, tu, encara que, que tu li facis... de més, de menys, però bueno. Neden a velocitats que creuen entre el 3 i 7 km per hora, per exemple. I poden assolir 70. Joan, tu que has nedat entre tonyines...
No, ho he fet. Dic que podria haver-ho fet.
Ah, podria. Ah, jo pensava que sí.
Jo vaig entendre que ho havies fet.
No,
també ho he entès, això.
Però que em va fer por.
Ara ja no tinc tant de respecte, ja no ets una persona que ha nedat amb tonyines.
No.
Viatge en grandis.
Prefereixo nedar amb dofins que amb tonyines.
Taurons, sí. Pensava que diries.
També.
Taurons, també. O sigui, abans un tauró que una tonyina.
Sí,
Bueno. Però mira, em fas una assistència al peu, Joan Trias, perquè ja ens has dit que són molt grans, poden arribar a ser molt grans les tonyines,
sí.
Cosa que de vegades no tenim al cap. Per tant, la pregunta que aprovo del dia és, avui en el Dia Mundial de la Tonyina, quina és l'espècie de tonyina més gran i quan pot arribar a pesar? Ja sé que és una pregunta una mica diferent, sempre pregunto per experiències i gustos i tal, però avui juguem una mica amb aquest concepte. L'espècie de tonyina més gran... I quan pot arribar a pesar?
200 quilos.
Segur que... Bueno, ara no t'ho diré. Això la gent ha de jugar. Mm. Ha de jugar i...
Jo votaria 200 quilos. Al final del programa ens trauràs de dubtes.
Sí, al final del programa us trec de dubtes.
Ah, d'acord.
És molt, eh? Ja us ho dic, que no us quedeu curts, perquè poden arribar a pesar moltíssim.
Wow.
Respostes al 663-99-30-62. 663-99-30-62. No cal que encerteu. Jugueu, i només jugant... Ja participeu.
Si que ho poses fàcil.
Home, perquè jo vull que la gent participi al sorteig. Que tothom tingui la seva opció d'optar a aquesta magnífica cistella que bravo.
Per tant... I que es poden inventar una espècie de tonyina, no? I dir qualsevol nom que els hi surti.
Plantejat així em fa sentir malament.
Ja. Jo també em puc inventar una espècie de tonyina.
Ah, inventa't una espècie de tonyina.
Un verde tropical.
Doncs mira, amb cola, eh?
La tonyina sanahuja.
Tonyina sanahuja, que pot pesar moltíssim, també. Sí, pot ser molt pesada, la tonyina sanahuja. En fi, podeu fer el que ha dit la Judit Vallès, inventar-vos o no, o tractar d'encertar o investigar una mica, i respostes al 663-99-30-62, i al final del programa us trec de dubtes i demà dia de sorteig cap bravo.
Doncs vinga, va. Canvi de terç, Albert Feixas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
I és que, si no m'erro, avui ens portes tota una experiència musical d'alta qualitat en enclavaments barrocs i paisatges singulars, eh, Albert?
Així és. Durant 4 caps de setmana, de maig i juny, entre verd i daurat, arrenca el festival Espurnes Barroques. Goig, dolor, Glòria. És el lema de la 7a edició del Festival Espurnes Barroques. Els Misteris del Rosari articulen una programació extraordinària de música barroca de l'11 de maig al 9 de juny a una quinzena d'esglésies de la Catalunya central. Descobreix Espurnes Barroques i deixa't colpir pel patrimoni i la gastronomia d'aquest indret. Més informació i entrades a espurnesbarroques.cat. El dissabte 11 a la tarda tindrà lloc el concert inaugural d'Am Cantoria, un dels grups espanyols amb més projecció internacional, a l'església de la Pobla de Claramunt. L'endemà, un dia complet al Bages, al santuari de Cuaner al matí, amb un dinar amb tas de vins i música al celler Fargues Fargues, i un concert a la tarda a Sant Sadurní de Salelles, a Sant Salvador de Guardiola, amb Can Sar, Juan de la Rubia a l'orga i el violinista Ignacio Ramal.
Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Vinga, va, nosaltres que anem a publicitat, tornem de seguida amb les històries de superació i rock and roll.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
Vota socialista. Força per governar.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Si no saps què li regalaràs a la mare, és perquè no has vingut a Centre Verd. Vine i descobreix un munt d'idees de regal i fes-la somriure. Feliç Dia de la Mare. Centre Verd, a Salt, Girona. Obrim cada dia, diumenges i festius inclosos.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, 9 minuts que passen de les 10 del matí, que aquesta hora és moment de conèixer històries personals amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, per què no, d'emoció. Coneixem, doncs, una nova història de superació amb la periodista i col·laboradora d'aquest programa, Rut Caral. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Avui a l'estudi ens torna a visitar una persona coneguda per aquest programa.
Sí, ja. la casualitat té aquestes coses.
Ah, sí, però ens explicarà la seva història de superació, això sí.
Això mateix. És una persona que s'ha fet coneguda pel programa Eufòria i que, precisament, en un dels vídeos de presentació del programa, explicava una part de la seva vida que a mi particularment me va cridar molt l'atenció. Digui això.
Fa un any i mig vaig viure una experiència personal una mica complicada de salut. Vaig estar unes 3 setmanes que pràcticament no podia parlar i a poc a poc vaig haver de reaprendre i encara em va costar molt més temps aprendre a cantar una altra vegada. Les ganes que jo tenia de tornar a estar bé, de poder tornar a estar sobre un escenari, va ser el que a mi em va ajudar a dir fes el que calgui, però tira endavant.
I deia, Rut, que aquí vas veure-hi una història de superació, eh?
Clar, a mi em va sorprendre sobretot com una persona que té esta potència i este color de veu i que quan la sents quedes embadalit, com va passar tot el procés de reaprendre a parlar i sobretot de reaprendre a cantar. A mi em va sorprendre moltíssim, ja dic, perquè vaig pensar en la quantitat d'hores de feina que hi ha dedicades a treballar tota la part vocal per recuperar esta veu, no? I per això dic, vull conèixer esta història.
Per tant, avui coneixem, eh?
Alexia Pascual.
I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore.
Alexia Pascual té 22 anys i és artista. Per ser més exactes, és cantant i actriu, però el món de les arts li encanta des de ben menuda. La dansa i el cant van portar-la a actuar en un parc temàtic i a estudiar art dramàtic a l'Institut del Teatre. Encara sense haver acabat els estudis i sense dir-ho a ningú, va apuntar-se al càsting d'Eufòria i ho va aconseguir. Va entrar al programa i va quedar finalista. 13 gales intenses, amb alts i baixos, però convençuda que tot l'esforç i tot el cansament valdrien la pena. Ara col·labora al Polònia de TV3, també al Planta Baixa, i en la pròxima producció de Maricel, de Dagoll de Gom, representarà Blanca, una de les protagonistes de l'obra. Una carrera que tot just arranca, ja plena d'èxits, acompanyada de molt d'esforç al darrere, anys dedicats a la formació i, sobretot, a reaprendre a parlar i a cantar després d'una operació de mandíbula. Una afició, la gastronomia, i una cançó la que sentim de fons. Thank you for the music, d'Ava.
Una cançó que sempre posa de bon humor, eh?
I tant, sí, no? I tant, és meravellosa esta cançó. I tant. Alexia Pascual, bon dia.
Bon dia.
Hola, Alexia,
quina
bon
il·lusió.
Dia.
Ara coneixerem amb més detall una mica la teva història, però abans que res, què espera tu la superació personal?
Uau, quina pregunta, eh? Per començar, comencem forts. Per mi la superació personal és no rendir-se davant de qualsevol problema que pugui aparèixer pel camí, que segurament seran molts, no? Llavors, superar-se és mantenir-te dempeus, passi el que passi, i tenir aquesta fortalesa, no?, per tirar endavant.
Ets cantant, actriu. Què va vindre primer, la música o la dansa?
Va venir la dansa primer. La meva mare, lo típic que apunten a la nena a dansa perquè és com el més típic que es fa, i allà vaig com anar descobrint un univers i, clar, en cap moment els meus pares van pensar apuntem la cant perquè no és una cosa com tan comú, però sí que és veritat que a la meva escola doncs, feien classes de cant, de teatre musical, i jo em moria quan ho veia, saps? I llavors vaig acabar fent-ho tot i em va quasi agradar més. Vaig decidir de cantar-me més cap al teatre i al cant que no pas per la dansa.
Per tant, de la dansa, després cap al teatre musical i després és quan ja em prens el cant coral, no? O no, les classes de cant.
No ben bé. O sigui, el cant representa que em va venir de la mà del teatre, perquè vaig començar fent teatre musical i llavors vaig començar a anar a classes ja de cant i tot. O sigui, realment el teatre i el cant van venir de la mà, van aparèixer de la mà.
Mm-hmm. És evident que tothom, quan pensa en tu, pensa en la veu, però, com dèiem, també tens una llarga trajectòria com a ballarina, sobretot a partir dels 12 anys. A on te vas formar?
Doncs mira, jo sóc de Tarragona i em vaig formar en una escola de dansa de Tarragona i allà, doncs, de l'escola va sorgir una companyia de dansa professional jove i jo sense tenir... Vull dir, jo havia fet... És que això és bastant curiós perquè... I a més recordo com... Saps quan hi ha vegades que hi ha gent diu he tingut una crida d'algú així sí. com fortuïta? Mm-hmm. Doncs jo havia fet dansa de petitona amb la filla de la millor amiga de la meva mare i anàvem les dues a ballet, no? I a la meva amiga era molt vergonyosa. I en realitat no li agradava gens, absolutament gens. I a mi m'agradava molt, però com jo anava amb ella, pues, al final ella va dir, mira, jo ja no vull fer més això. Quan teníem 7 o 8 anys, jo vaig dir, vale, pues jo tampoc. I quan en tenia 13, de cop i volta, jo recordo estar a segon de l'ESO, a més recordo dir-li hasta la meva tutora de la classe, de dir, és que em vull apuntar a classes de dansa. Em vull apuntar a classes de dansa i ho tinc com molt clar. I jo sabia que en el fons era potser una mica tard, perquè feia molts anys que no ballava. I em vaig apuntar i, clar, vaig arribar a l'escola i les nenes tenien molt més nivell que jo. Però molt més nivell que jo. Però, mira, jo a vegades penso que hi ha com persones, com angelets, que jo li dic, i la meva profe de dansa molt ràpid va confiar molt en mi, tot i no donar-ne ni una, perquè no en donava ni una. Però va veure que jo tenia unes ganes, un interès, i llavors jo vaig dir, vale, és la meva oportunitat. I vaig començar a formar-me a Saco, tot i sabent que tenia un nivell molt més baix, i van obrir les convocatòries de càsting per a aquesta companyia i recordo enviar-li un mail, que no sabia gairebé ni escriure, perquè escrivia fatal, dient-li, bueno, soc l'Alexia i m'agradaria fer aquest càsting, i em van fer un càsting i em va agafar, tot i sabent que no era la que tenia més nivell. Però va veure com unes ganes i d'aquí vaig començar a treballar professionalment en el món de la dansa, que tenia 14 anys.
Déu-n'hi-do.
Parlar des d'esta profe de dansa, va ser a través d'ella o gràcies a ella que vas contemplar la possibilitat de dedicar-te realment professionalment al ball o a les arts escèniques, d'alguna manera?
Doncs sí, perquè és una cosa que jo sempre, de manera molt innata, tenia dins meu. Jo cantava, muntava espectacles a casa, però jo crec que vivim en una societat on potser la part artística o està... Penso, és una opinió personal, però a vegades no es valora com una altra feina i jo no em plantejava que això pogués ser una possibilitat. I llavors, gràcies a aquesta professora, me'n vaig adonar que realment hi havia com molta oportunitat de que això pogués passar. I va ser ella qui em va encendre aquesta espurna de dir, un moment, si és que això és el que a mi m'agrada i aquí és on sóc feliç.
Parles d'ella, estem parlant de la Raquel Méndez.
Sí.
Tu parles molt bé d'ella, però és que ella també parla molt bé de tu.
Ui.
Hola, torno a ser jo. Res, només... enviar-te un altre missatget per tornar-te a dir l'orgullosa que estic jo de tu i l'orgulloses que estem totes al teu voltant a Tarragona. Tens molt de talent, això és indubtable. Tens un esperit i una lluita que li desitjo a la gent que estimo, perquè és digna. S'està iniciant el teu somni, estem molt feliços per tu i estic superfeliç de veure't començar a volar. T'estimo molt, 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 molt.
Clar, Alexia, normalment preguntem què deu pensar de tu, no? Aquella professora que vas tenir fa temps, etcètera, etcètera. Deixa'm-ho preguntar al revés. Què en penses tu quan sents a la teva professora o sents a gent per la que has passat i que t'ha ensenyat tantes coses que diu que estan orgullosos de tu?
Ai, és que és molt fort, perquè, mira, ara quan sentia la seva veu em venia un flashback de tot el que jo he viscut allà amb ells. És que, de veritat, que va ser el camí, de veritat, i sóc com molt pesada. Jo a vegades penso que pensaran que sóc molt pesada perquè sempre dic el mateix. Però és que, de veritat, que penso que estic avui on estic gràcies a que em van donar aquesta empenta que jo no m'esperava i que això van aportant. I a part, la Raquel va fer una cosa com molt màgica, que va ser com que va convertir aquella escola en casa meva, saps, de cop i volta. I jo anava allà i després, quan feia batxillerat, em va ajudar de manera desinteressada amb el meu treball de recerca. Saps, aquestes persones que realment estan allà i ho fan de manera natural, però m'estava obrint com un univers i jo per això és que li estic com molt, molt agraïda constantment, perquè penso que, de veritat, un professor que realment vetlla, no?, pels seus alumnes i perquè despeguin en qualsevol dels àmbits, per mi, jo crec que no és realment conscient de tot el que ens pot arribar a donar.
Parles de Tarragona, però tu realment ets de Constantí. Creus que ser del Camp de Tarragona, podríem generalitzar-ho d'aquesta manera, creus que ser d'allà t'ha influït d'alguna manera a l'hora de ser qui ets o de crear-te com a artista?
La veritat és que no. O sigui, al final crec que les coses van com van i potser si hagués sigut de Barcelona també aquí hi ha més escoles i hi ha més oportunitats, però potser no hagués anat a la meva escola que va ser on jo vaig com créixer, saps? Llavors crec que no ha influït. Crec que realment això és una cosa que es dona així i la vida passa com passa.
Abans la música i la dansa eren una afició, ara s'han convertit en el teu ofici. Abans d'arribar a Eufòria, vas notar algun canvi en el moment en què passa de ser un extraescolar a ser la teua professió?
Doncs realment això va passar quan vaig començar a estudiar a l'Institut del Teatre, que llavors sí que el meu 100% del dia era dedicat a això, no? Perquè al final vaig fer batxillerat i hi havia moltes hores d'estudi de les classes. Llavors sí que, en certa manera, era un extraescolar perquè no podia dedicar-hi el temps complet, saps? Però sí que és veritat que tot i fer espectacles professionals amb la companyia, tot això realment no era la meva feina. Llavors va ser quan vaig començar a l'Institut del Teatre, que llavors ja era com el que diuen en anglès full-time job, saps? O sigui, era tot el dia. I llavors vaig començar també a treballar a PortAventura, o sigui, vaig com dir, vale, ara per fi, després de molts anys, puc oblidar-me de tota la resta i puc fer el que a mi m'agrada.
PortAventura, has treballat?
Sí.
Sí?
He treballat. De cantant, cantant.
Al barri Sésamo, no?
Vaig estar...
Sésamo Aventura.
He estat al Sésamo Aventura, al Far West, al Can Can... O sigui, realment vaig entrar allà per fer un Nadal, que estava allà al Far West, i de cop i volta, del dia a la nit, feia tot, saps? Però bueno, ha sigut una escola també, eh? Va ser realment una escola, sí, sí.
El públic més difícil es troba en aquestes situacions?
Jo et diria que sí, perquè al final allà hi ha molta gent que va passar el dia i no va veure espectacles, que s'ho troben de casualitat i els hi agrada, però al final és molta gent estrangera, gent que està de pas per allà, llavors valoren molt poc la teva feina com a artista, i hi ha gent que no, eh? O sigui, hi ha de tot. Però sí que és veritat que fèiem 5 passes al dia a l'aire lliure, que hi ha dies que fa bon temps, hi ha dies que fa fred a l'hivern, a l'estiu fa una calor campesta, saps? Llavors, bueno, és una escola perquè allà has de sortir a l'escenari i sigui com sigui, passi el que passi, eren 6 dies a la setmana, saps? Era allò a muerte.
Totes, eh?
Saps? I jo dic que, bueno, s'hi ha de passar, també.
I arriba un dia que toca escollir què vols ser de gran. Tu tenies clar, 100% en aquell moment ja?
Sí, 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 sí. Els 16-17 ja vaig tenir clar que era allò, i ha sigut una cosa que mai he dubtat, o sigui, mai vaig pensar, ai, si no tinc feina o si no ho aconsegueixo, és que mai se m'ha plantejat en el cap el no aconseguir-ho, perquè sabia que d'una manera o d'una altra, o sigui, crec que el problema a vegades està en posar-te com una expectativa massa llunyana i massa gran, saps? I jo tenia la voluntat de dedicar-me a l'art, fos com fos, de la manera que fos, on fos, saps? Llavors, per això no patia gens de que ho aconseguís, perquè pensava, bueno, és que si no estic a un lloc, estaré en un altre, seran diferents i ja està.
I precisament en aquella època, sobretot durant els primers anys a l'Institut del Teatre, pel que tinc entès, vas començar a patir una mica d'ansietat. Allò va ser també un cúmul de faena?
Sí, o sigui, jo he tingut ansietat i encara en tinc a dia d'avui i crec que és un problema de la societat actual que vivim, que anem tots a 3.000 per hora. Però sí que és veritat que estudiar a l'Institut del Teatre eren moltes hores, bueno, són moltes hores, perquè encara hi soc, són moltes hores, i al final, bueno, va ser un canvi molt radical per mi, perquè al final una noia de Tarragona, la vida de Tarragona és realment... Soc de Constantí, encara és com més poble, saps? Vens a Barcelona, de cop estàs sola, em vaig independitzar, com qui diu... Són molts canvis i sí que comencen com a venir-te tot de preocupacions, i a vegades com penso que com menys saps, menys et preocupes, no? Llavors jo vaig començar com a descobrir el món, saps? Tant a nivell artístic com a tot, i llavors em va dir, uau, és que això és molt més gran del que jo em pensava i em sento aquí diminuta, no? I va ser quan jo vaig començar a tenir més ansietat i vaig intentar posar-hi remei, encara ara ho faig, però sí que va ser llavors que va començar com tot.
Important que diguis aquestes coses a Alexia. Creus que en parlem prou als mitjans de salut mental?
Crec que ara es comença a parlar més. Crec que ara es comença a parlar més i crec que se n'hauria de parlar més encara. Però jo, és que jo ho he dit sempre, o sigui, en aquest sentit tinc com molt poc problema de parlar-ne perquè penso que és algo molt natural, que ens passa molt a tots i que crec que hi ha molta gent que ho li passa i encara té molt perjudici amb tot això. Llavors, realment, jo agraeixo molt quan algú que està en una posició de visibilitat en parla, no?
Mm-hmm. Ja, com que tu dius obertament, jo ho he fet més d'una vegada, però diguem-ho tot obertament, jo també vaig a la psicòloga i vaig arran d'un atac d'angoixa. Mm-hmm. Un dia em va agafar un atac d'angoixa, vaig dir, què és això? Què ha passat? Aturem-ho, no? I arran d'això sóc dels que crec, i ho publicito molt, diguem-ne, aneu al psicòleg abans de que passi alguna
cosa. Exacte. 100%.
Primordial,
primordial. És que a vegades jo penso, la gent es pensarà que el psicòleg em paga perquè li faci publicitat.
Jo a vegades també ho penso.
A vegades ho penso perquè sóc com predicadora d'això i penso, bueno, potser t'hauries de controlar. Però sí, 100%, és que jo al final és el que vaig fer. Jo quan vaig començar a sentir que estava angoixada, estava confosa, com no patia, no sabia gestionar sobretot el meu patiment i vaig començar a anar, i és que a mi... Crec que m'ha donat unes eines que em fan ser avui qui sóc, saps? I que et dona una humilitat, et dona un coneixement de tu mateix i que això no vol dir que deixis de tenir ansietat, perquè jo encara en tinc d'ansietat, saps? I encara vaig ara al psicòleg per gestionar-la, però penso que tinc com un coneixement sobre mi mateixa i sobre el meu entorn que no m'hagués... No hi hagués arribat si no hagués estat pel psicòleg. Hi ha molta gent que em diu, ostres, és que ets una noia molt madura, no?, per l'edat que tens, tinc 22 anys, i dic, sí, sóc madura, però també m'he treballat molt en aquest sentit, saps? Perquè en el psicòleg és algo que jo hi vaig, no com a vull solucionar alguna cosa, sinó hi vaig perquè vull aprendre, res més.
Mm. De fet, este tema era un dels que volia traure perquè... Vaig veure que tu em parlaves molt obertament d'això. A tu parlar-ne t'ajuda?
Bueno, no és que m'ajudi. És que realment ho parlo com si t'estigués parlant del sopar que vaig fer ahir, saps? O sigui, ho tinc molt normalitzat que a vegades penso... Bueno, i el que us he dit, no? Potser em passo de parlar d'això, però és que realment ho veig algo tan natural i que inclús amb amics meus que a vegades els dic, per què no vas al... O sigui, tens una situació a sobre difícil. Per què no hi vas? I encara hi ha gent jove, aquest tabú i aquesta cosa de... Bueno, no, perquè les coses són així. Bueno, no, les coses no són de cap manera. Les coses són com tu fas que siguin, saps? I al final tot està en tu i tot depèn de tu i la teva vida la tens a la teva mà. Llavors, ostres, si puc tenir més eines per aprendre a gestionar la meva vida i afrontar les coses millor, per què no tenir-les sol pel simple fet de que em faci cosa o em faci por dir que vaig al psicòleg? És que no, per mi no té cap mena de sentit. O sigui, a vegades fem coses que dic, és que no tenen sentit.
I en tot este moment en què t'arriba l'atac d'ansietat, no?, d'alguna manera, va ser també en esta època quan te van haver d'operar de la mandíbula.
Exacte.
Paties per si l'operació podria afectar les teues cordes vocals?
A veure, sí que patia perquè era una operació molt gran. Molt, molt gran. I ja em van avisar, Vull dir, em van dir... Són 6 hores al quiròfan, wow. Vull dir que no va ser qualsevol cosa de... M'han de treure un queixal, no, és que... Com qui diu, porto plaques de titani quasi fins als ulls, saps? Ara mateix. Llavors, era una operació molt bèstia i em van dir que en principi no havia de passar res, però era un canvi estructural de la màscara, com qui dius, no? El cantant, a vegades parlem de màscara, que és on hi ha totes les cavitats de ressonància de la nostra veu, la llengua, la posició de la llengua. Al final, cantant no depèn només de les cordes vocals, que, per sort, fins a dia d'avui hi toco fusta, les he tingut molt sanes, però cantar depèn, el so depèn de moltes més coses que les cordes vocals. Llavors, clar, jo sabia que les cordes vocals en principi no els hi anava a passar res, però que tota la caixa de ressonància anava a canviar, i anava a canviar de manera bastant radical, perquè realment em va canviar molt. Llavors, hi havia un patiment que jo pensava, bueno, després per això hi ha gent que es dedica a la logopèdia que t'ensenyen a parlar una altra vegada, però sí que patia.
I dies que et van avisar de tots els canvis que això suposaria i que no seria una operació fàcil, però et van avisar que et costaria tornar, o que et suposaria haver de tornar a aprendre a parlar i a cantar?
No, perquè normalment no és el més habitual que hi ha gent cantant passi per això. Això et toca, la genètica o com sigui. Bueno, el meu cas no era genètic, jo em vaig donar un cop quan era petita, però és igual, són coses que passen i no hi ha tants cantants, no? Llavors, no em van dir res de cantar, però jo ja ho sabia, perquè jo vaig estar amb la boca completament tancada amb uns claus i amb unes gomes 3 setmanes i no podia ni parlar perquè no ho podia obrir la boca, o sigui, estava completament invàlida en aquest sentit, saps? Llavors, no era que jo no tingués bé la veu, sinó que és que no podia moure els meus músculs. Portaves 50 punts a dalt i a baix de la boca, saps? Era un globus. O sigui, realment, és que no podia articular una paraula. Llavors va ser més aquesta cosa de dir, a veure quan això es desinfli i torni a la meva normalitat, què passa? O sigui, la meva preocupació era més el no saber fins a quin abast tindria això d'afectar-me. Que després, tot s'ha de dir, per sort, no va tenir... Vull dir, em vaig poder recuperar bé dins del curs de la normalitat i he tingut molta sort perquè tot va anar molt bé i a dia d'avui estic molt bé i em vaig recuperar d'una manera com molt... Al final, l'altre dia vaig anar a la foniatra perquè, bueno, els cantants ens hem d'anar revisant, no? I li explicava això i em deia, bueno, és que el cos és intel·ligent, saps? El teu cos sabia... Es va trobar amb una nova cosa, perquè jo de cop col·locava la llengua i xocava, perquè el meu paladar era diferent, o sigui, era com... És difícil d'explicar, però era tot... La meva cavitat vocal era molt diferent. I la foniatra em deia, bueno, és que el teu cos és intel·ligent i va trobar ràpidament on s'havia de col·locar i al final té com memòria, no?, i té com el record del teu so i el teu so va tornar-se a fer... igual que el que era abans, a mesura que es va anar desinflamant tot i tot va tornar a la normalitat. I bueno, molt bé. I a dia d'avui estic molt bé, però déu-n'hi-do.
Ara que parlaves del so, Alexia, se't va fer estrany? És a dir, ara em deies 3 setmanes amb la boca tancada, no? Sí. Quan l'obres per primer cop i articules la primera paraula, se't
va
fer estrany?
És que no hi va haver primer cop, perquè...
No hi va haver?
Clar, o sigui, espera't, sí. Però... Clar, o sigui, si tu estàs 3 setmanes amb la boca tancada, t'asseguro que quan te l'obren, perquè, bueno, jo portava unes gomes per tancar-me la boca, perquè si no em cauria, però jo portava tota la boca tancada amb gomes, llavors, quan em van treure les gomes, la meva boca no s'obria.
Ah, clar.
Perquè els músculs, és com si et passes 3 setmanes assentat en una cadira. Quan et vulguis aixecar, t'asseguro que no t'aixeques. Tenia els músculs completíssimament atrofiats. Llavors, poc a poc vaig haver de fer com... Perdoneu. Una rehabilitació per aprendre a obrir la boca. No per aprendre, per anar cedint els músculs que m'obrissin la boca.
Sí, déu-n'hi-do. A tot això, arriba un dia que se't presenta l'oportunitat d'anar a Eufòria i com si no hagués passat pràcticament res de tot això, no? Com si, mira, ja naixes en esta bona veu i en esta bona qualitat vocal, entres a Eufòria, tu vas rumiar molt o vas tirar pel dret?
Vaig tirar pel dret, 100%. Sí, jo la primera edició, que ni me'n vaig enterar del càsting perquè era nou, però la primera edició jo vaig veure allò i vaig pensar, és que si això està fet per mi, si és que jo vull estar aquí fent show com qui diu, saps? I res, vaig tirar pel dret, em vaig presentar al càsting, vaig dir, bueno, mira, que sigui el que hagi de ser. I bueno, vaig entrar i va ser com el despegue. Una mica.
Tenies clar que seria Eufòria i no altres programes com Operación Triunfo o La Voz, per exemple?
Mira, a Operación Triunfo no m'ho vaig plantejar mai, però perquè encara estava estudiant, és que també tenia 20 anys recent fets i estava a l'Institut del Teatre i sabia que volia acabar mínimament els estudis, saps? Llavors, representa que Eufòria va arribar com en bon moment, saps? Perquè... Abans sí que deia, ostres, m'encantaria anar a Operación Triunfo, m'encantaria anar a un talent, però creia que encara no era el moment perquè encara m'estava formant, encara estava com molt verda, com per així dir-ho, no? Llavors Eufòria arriba quan estic fent quart, saps que estic a punt d'acabar la carrera, a Catalunya, saps que no m'han... Saps? Era tot com... Bueno, crec que és una bona oportunitat i a vegades les coses sents, no?, quan és el moment, i sentia que era com un bon moment perquè això passés i va arribar.
Sí, sí, clarament això ha marcat la teua carrera professional. Tot arreu se parla molt, no?, de la intensitat i de la duresa que, bueno, de viure en una experiència com, com aquesta, perquè és molt exigent. Sabent el que comporta, tu t'hi tornaries a presentar?
Sí. O sigui, si jo tiro un any enrere, jo m'hi torno a presentar perquè a mi, bueno, ha sigut una experiència molt heavy en tots els sentits. Hi ha hagut la majoria bons, i també n'hi ha hagut de dolents, he hagut d'aprendre a gestionar moltes coses, però el que a mi m'ha donat ha sigut com un màster en aprenentatge, tant artísticament, personalment, m'he conegut gent increïble. Bueno, l'experiència com a tal, et diria, si ara tiro un any enrere, sí. Si ara de cop apareix una altra Eufòria, ara mateix... No sé què dir-te. Però perquè també ja hi he passat, saps? I al final és una experiència molt guai, però també pateixes perquè la pressió i els nervis t'acaben consumint.
Clara, parlaves de la gestió. Quan veiem un programa d'un talent show com Eufòria, no? Pensem que complicat estar dalt de l'escenari, cantar, no fer-se petit davant del públic o davant del jurat, etcètera, etcètera. Però és més complicat aconseguir la gestió del que t'està passant que aprendre a cantar?
Clar, o sigui... Clar, és difícil. Sí, jo crec que per mi el gran repte d'aquest concurs, perquè representa que quan hi entres ja tens les capacitats per poder cantar el que et donguin. Però a vegades cantar... O sigui, tu pots cantar molt bé i no gestionar la situació de nervis bé, llavors ja no et surt tan bé, per molt que cantis bé. No sé si m'he explicat.
Sí, 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 sí.
El sentit que si no saps gestionar bé la part... nervis, pressió, és que no t'acaba sortint una bona actuació. Saps? Llavors, crec que és bàsic, essencial, gestionar bé tota la part de nervis i tota la part aquesta, que per mi va ser la més complicada de gestionar, saps? I que encara és una cosa que jo em poso nerviosa encara a dia d'avui, o sigui, he de fer qualsevol cosa i jo em poso nerviosa, saps? Llavors, crec que és una... O sigui, el nostre cos en aquell moment està a uns nivells de cortisol que estàs a punt de... Saps? O sigui, és una experiència molt heavy i has d'aprendre a gestionar-la.
Mm-hmm. Parlem de la pressió durant el programa, durant la setmana de preparació, però una vegada acabes el programa, s'acaba el concurs, tu sents pressió per haver de crear i compondre la teva música pròpia?
Sí, 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 absolutament. O sigui, jo quan vaig acabar el concurs va ser com... Oh, i ara què? Saps? I ara què faig jo amb tot això? O sigui, molt guai, vull aprofitar-ho. A part, jo soc una persona com molt treballadora i molt, saps? I deia, uau, vale, molt bé. I ara què? I clar, llavors feia tot, saps?
Surt d'allà és una mica el buit?
És el buit.
Sí, eh?
És el buit completament. El que em va passar és que a mi el buit em va venir una mica més tard perquè vaig estar, just acabo Eufòria i vaig estar al teatre, vaig començar a fer uns assajos per fer una comèdia al teatre. Llavors... no vaig tenir aquest moment de buit, saps? El vaig tenir com molt més tard, el vaig tenir com al Nadal o així, que vaig acabar el teatre, de cop deia com, uau, vols fer moltes coses i sentia que no tenia les eines per fer-les, saps? Llavors, fa por, fa por.
I és que ets treballadora, també ets perfeccionista.
Sí, massa.
Com ho portes, això?
Doncs pues malament. O sigui, a vegades m'agradaria ser una mica més despreocupada i és algo en el que hi treballo, perquè... Soc, això em ve de família, el meu pare és igual, saps? O sigui, si estem fent una cosa és com el 300, que està molt bé, però, ostres, a vegades és com, tio, relaxa't una mica, perquè ho visc tot com amb una intensitat que crec que al final no està en un punt sa, saps? O sigui, tinc una feina, vale, ho he de donar tot, i llavors soc superexigent i em passa. I jo a vegades, jo recordo mirar actuacions meves en aquell moment, pensar, ai, mare meva, que malament ho has fet, quin desastre, i després les miro ara i dic, si està bé, què t'obsessionaves, saps? O sigui, soc com un nivell de perfeccionista que a vegades crec que no és sa, perquè no visc tranquil·la, perquè visc el que parlàvem, no?, de tractar amb la psicòloga, que són coses que et deixen viure, però que puc viure millor sent una mica més despreocupada, doncs intento, no, el terme crec que no seria despreocupada, però com prendre-m'ho tot amb una mica més de calma i filosofia, perquè si no vas a 3.000 i vols més, i jo vull com treballar molt, o sigui, m'agrada molt la meva feina, llavors jo estaria tot el dia treballant, i està molt bé, però dius, bueno, tot el dia treballant a un nivell de que tot ha d'estar perfecte i no em puc equivocar, cansa, cansa molt.
Costa trobar la balança entre la vida social i la feina.
Sí, sí, sí.
Equilibrar-la costa.
Equilibrar-la costa. Al final t'acabes relacionant amb la gent que està al mateix cercle actual que tu, perquè no tens una altra opció, i és algo que jo fa temps que he acceptat, no? La meva vida social ara és aquesta perquè no puc fer altra cosa i perquè també és el que em toca, saps?
Mm-hmm. Parlàvem de la pressió després del programa per compondre música. Pel que tinc entès, trauràs un CD en algun moment.
Sí, en algun moment. Estic en ello, o sigui, tinc algunes cançons fetes ja, però amb molta calma, o sigui, això realment és una de les coses que més angoixa m'ha generat, perquè jo abans d'entrar a Eufòria, jo estava a l'Institut del Teatre, jo volia ser actriu, tenia com molt clar el meu objectiu, i llavors entro a Eufòria i clar, un programa de cantants, tothom espera que quan surtis seràs un artista que traurà pues, la seva música, no? Un artista independent, o sigui, com a cantant, no? I clar, de cop jo em trobo amb aquesta oportunitat que no m'havia jo plantejat mai de la vida. Mira, hi ha moltes coses que se'm passen pel cap, no? Però fer un disc no m'ho havia plantejat mai. Mai. I clar, la gent ho espera i veus que tens com l'oportunitat perquè has conegut a gent i dius, ostres, et sorgeix aquesta llumeta. Però clar, no en tens ni idea, saps? Perquè jo no ho havia fet mai, jo mai m'havia posat a composar, ja tenia mil feina fent tot l'altre, saps? I llavors he tingut com aquesta cosa de sento una mica la pressió de que ho he de fer perquè la gent ho espera, potser també em faria il·lusió, però clar, al mateix temps com és tan desconegut per mi em sento completament perduda i no sé com fer-ho i em fa por prendre decisions respecte a això perquè no sé com funciona i la indústria musical és molt complexa, saps? Llavors arriba un moment que jo em sento no pressionada, però perquè ningú realment m'estava... Era la pressió que em posava jo mateixa. Però bueno, deia, uah, és que potser estic perdent una oportunitat, però és que em sentia petita, em sentia diminuta, em sentia així, saps? Deia, és que com he de fer jo ara música si no en tinc ni idea? Llavors, bueno, he anat fent i estic amb gent supermaca fent cançons, però com amb tota la calma del món, no sé quan sortirà i no em corre gens de pressa, la meva prioritat és una altra. Si això es va cuinant a foc lent i potser algun dia dic, pum, ara trec música.
Serà un àlbum de musicals o t'ha passat pel cap fer un àlbum de musicals?
No. No, perquè sempre com separat molt la meva Alexia actriu de musicals amb el món de la interpretació i l'Alexia cantant pop. Al final una cosa sí que contamina l'altra, com si diguéssim, no? Al final jo no puc canviar la meva veu i la meva veu és la que és i sobretot la meva veu brilla molt en registres com el musical i tot aquest tipus de cançons. Llavors segurament les cançons que treguin, quan la gent les escolti dirà, bueno, clar, és que és una veu que em transporta aquí, però la primera voluntat no és fer cap disc de musicals.
Parlem de musicals, a banda de Maricel, hi ha algun altre musical que t'agradaria fer?
Tots els de la història. Tots els de la història. O sigui, m'encanten els musicals. Sí que és veritat que Maricel era com el meu grandíssim somni, però tots, és que qualsevol que se'm plantegi per davant em farà molta il·lusió.
Mm-hmm. Londres, per exemple, és una ciutat molt rica en musicals. Te n'hi aniries a Londres, per exemple, o en algun lloc de l'estranger?
Sí, evidentment, però ho veig com molt llunyà, perquè allà tenen un nivell increïble, que no dic que no el tinguem, però crec que faltaria molta feina a fer i allà estan molt centrats des de petits, cosa que aquí no tenim la mateixa cultura, llavors és més complicat.
Mm-hmm. Vinga, va, acabem amb més música.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara.
Alexia, explica'm-nos per què has triat aquesta cançó i quina cançó és.
Bueno, és Paraules d'amor, de Serrat. És una de les meves cançons preferidíssimes. tampoc no hi ha molta explicació i que crec que això és lo maco, no? No sabria tampoc dir-te per quin motiu, però és aquestes cançons que no em cansaria mai d'escoltar i que les podria com relacionar amb molts moments de la meva vida, amb moltes persones, i és preciosa i és la meva cançó.
És preciosa. És preciosa. Alexia, com que no sé si pots dir alguna cosa o no, jo t'ho ensenyo i tu dius el que puguis.
Oi, quina por em fas.
I seràs aquí?
Sí.
Pots parlar-ne?
Vinga.
Què veurem al Teatre Grec a la gran nit de la Vall de Gom?
Doncs és com un recull dels grans èxits de Coll de Gom. Com sabem, acaba la seva trajectòria, la seva grandíssima trajectòria, i han decidit fer com una mena d'espectacle recull de tots els seus grans èxits, i llavors hi haurà, bueno, tots els actors, actrius mítics que han passat per de Coll de Gom, que crec que això és una gran oportunitat, perquè és veure... Jo almenys estaré allà, però estaré allà plorant quasi de veure tots els meus referents.
Hi haurà, saps, les tres blanques?
Crec que hi haurà les tres blanques. I crec que serà un moment maco, perquè una mena de moment simbòlic de passar el relleu, que és... Bueno, és que m'emociono hasta de dir-ho. O sigui, no, encara no acabo de creure-m'ho. Però jo estaré... Que sapigueu que si em veniu a veure, per dins estaré plorant, perquè de veritat que són els meus referents màxims, i bueno, és que n'hi ha el major dels meus somnis trepitjar l'escenari amb ells.
Passa que jo t'ensenyava una entrada que tinc pel dia 13, però em sembla que hi sou 3 dies, eh?
3 dies. Si no m'equivoco, 11, 12 i 13,
11, 12 i 13.
De juliol, al Teatre Grec. Estan volant les entrades, o sigui, està sent...
No, correu, perquè...
I crec que serà molt maco i una bona manera d'acomiadar-nos d'aquesta companyia que és tan important pel teatre català.
I tant. Alexia Pascual, moltíssimes gràcies per vindre a la caravana de Radio Estel i per compartir-nos la teua història en algun aspecte menys explicada en el que és habitual. Per tant, moltes gràcies per obrir-te i per explicar-nos-ho.
Gràcies, Alexia.
Gràcies. Adéu.
Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint el fer és a fosc, de llum arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians. Històries d'amor, somnis de poetes. No en sabia més, teníem 15 anys.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Vinga, va, pràcticament 10 minuts i arribem a les 11 del matí. Moment per explicar-vos que el Caixa Fòrum Macaya organitza aquest mes de maig una sèrie de debats i conferències que poden ser molt interessants. Per exemple, el dia 8, la setmana que ve, parlaran de l'emergència climàtica, però des d'un punt de vista judicial. Sí, sí. La pregunta és, poden tenir èxit els tribunals davant del fracàs de la política? Més endavant, el dia 28, en la mateixa línia judicial, entrarà en joc què pot passar amb la intel·ligència artificial i quins efectes pot tenir en el món de la justícia. Tot, evidentment, com sempre, de la mà d'experts en les diferents matèries que aportaran la seva visió sobre cada tema. Per conèixer, però, millor què podrà trobar qui s'animi a participar en aquests debats i conferències, ja podem saludar Mònica Badia com a comissària de la programació del Centre Internacional per les Ciències Humanes i Socials a Caixa Fòrum Macaya. Mònica, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Gràcies.
Mònica, primer de tot, deixa'm preguntar-te què és el Centre Internacional per les Ciències Humanes i Socials al Caixa Fòrum Macaya.
Sí, és Caixa Fòrum Macaya, a Barcelona, forma part d'una xarxa internacional que treballa per contribuir a la implementació dels programes estratègics i de les agendes de desenvolupament de la UNESCO. Uh-huh. I la UNESCO és l'Organització de les Nacions Unides per a l'educació, la ciència i la cultura. Mm. En aquest cas, Caixa Fòrum Macaya és centre UNESCO per a les ciències humanes i socials.
Precisament, mira, et volia preguntar, Mònica, quines són les línies d'actuació generals de la programació com a centre col·laborador de la UNESCO?
Doncs tenim trobades de grans pensadors doncs per reflexionar sobre temes com la transició climàtica justa, temes de benestar en la infància i la joventut, temes també com l'ètica de la intel·ligència artificial. Llavors, fem debats amb experts de diferents disciplines.
Mm-hmm. Parlant també de la conferència del 8 de maig, l'emergència climàtica judicial, a mi m'ha cridat molt l'atenció això. Què n'espereu d'aquesta conferència? Com la plantegeu?
Doncs aquest és un gran tema perquè fa referència al mandat de la UNESCO sobre transició climàtica justa i doncs bàsicament ara s'accepta gairebé universalment que el model econòmic dominant basat en combustibles fòssils doncs ha donat joc a emissions insostenibles de gasos d'efecte hivernacle i llavors veiem els impactes gairebé a tot arreu del canvi climàtic que està tenint efectes devastadors com augment de les inundacions, de tempestes, d'incendis, de sequeres i com el nivell del mar està augmentant a nivells alarmants. I el tema és que entre les injustícies d'aquesta crisi climàtica resulta que les comunitats i regions marginades, sobretot als països del sud, han estat menys responsables del canvi climàtic i també s'han beneficiat menys del desenvolupament econòmic i són les més vulnerables al canvi climàtic. I llavors el tema és que a la majoria de països la crisi climàtica no ha aconseguit atreure l'atenció política i davant d'aquest buit és molt interessant veure que darrerament hi ha hagut un dràstic augment de litigis relacionats amb el canvi climàtic, tant a nivell nacional com regional, com internacional, i els tribunals han estat relativament receptius a la reclamació sobre el canvi climàtic.
Precisament, Mònica, fa poc temps explicàvem també des d'aquesta emissora la primera sentència que es va viure contra el canvi climàtic per la via judicial a Europa. No sé si aquesta conferència també neix a partir d'aquí, a partir de fer-nos preguntes a través d'aquella primera sentència.
Bàsicament és que el febrer del 2024 es va marcar un punt d'inflexió perquè per primera vegada en un període de 12 mesos les temperatures mundials van superar l'objectiu d'augment d'1,5 graus fixat a l'Acord de París del 2015 i ara, i a partir d'aquí, han sortit molts casos i exemples on els tribunals han intervengut per salvaguardar el medi ambient i el clima on la política no ha aconseguit fer-ho de manera adequada. I, per exemple, en aquesta conferència, doncs, la professora Jackie Dugard parlarà de diverses sentències. Per exemple, una sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans del 9 d'abril contra Suïssa, que el Tribunal Europeu va contestar que els objectius de canvi climàtic de Suïssa violaven els drets de les generacions futures i va dictaminar que Suïssa ha de reduir les seves emissions de carboni.
Precisament ara ens deies la professora Jackie Dugard, Mònica, si ens referim amb ella, per la gent que no la conegui, a qui ens estem referint quan ens referim a Jackie Dugard?
Sí, la professora Jackie Dugard és catedràtica de Drets Humans a la Universitat de Columbia i també és professora de Dret a la Universitat de Witwatersrand a Sud-àfrica. I llavors ella treballa amb Nacions Unides, en molts projectes de Nacions Unides, que és experta en dret i en ciències socials i es centra sobretot en els drets socioeconòmics, els drets a l'habitatge, el dret a la propietat, l'accés a la justícia i el paper de la llei i els tribunals en el canvi social. De fet, també, per exemple, en aquesta conferència parlarà d'un altre cas, del cas sud-africà, anomenat Baleni, en què un grup indígena va desafiar amb èxit la mineria de titani a les seves terres. O sigui, donarà exemple de molts casos on els tribunals estan actuant davant la ineficiència de l'actuació política.
A més de tot plegat, Mònica, deixa'm posar de relleu, perquè sempre així ho ha fet. Els oients pensaran que sóc un pesat, però jo crec que és una de les coses que valen més la pena de conferències que feu al Caixa Fòrum, que són debats participatius. El públic sempre pot preguntar, sempre pot aprendre proactivament, no?, d'una conferència com aquesta.
Doncs sí, normalment posem en els debats experts, com he comentat, de diferents disciplines, per exemple, un expert en dret, amb un expert en ciència política, i llavors és una hora de debat i la darrera mitja hora obrim perquè el públic pugui fer preguntes i llavors ja interpel·li, no?, la interpel·lació del públic cap als ponents i ja és una discussió oberta. Sí.
Mònica,
les conferències comencen a les 6:30, de 6:30 a 7:30 és el debat i després ja, a partir de les 7:30, s'obre a preguntes del públic fins a les 8.
Deia, Mònica, demano que li recordis a la gent com participar-hi d'aquestes conferències.
Sí. Doncs podeu veure tota la programació a la web de Caixa Fòrum Macaya i llavors, bueno, és gratuït, però s'haveu de registrar. I després les conferències es graven i es pugen al canal de YouTube de la Fundació La Caixa. I alguna d'aquestes conferències també es fan en streaming. Com per exemple, el dia 28 de maig tenim la darrera conferència d'un cicle que s'ha fet també dins de la programació UNESCO sobre intel·ligència artificial i democràcia, que va començar el gener i acaba el maig amb aquesta darrera sessió, que és sobre quins efectes tindrà la intel·ligència artificial en l'equitat i la justícia. I aquesta conferència, aquest cicle, s'ha fet tot per streaming, o sigui que també podeu veure a la web de Caixa Fòrum Macaya, us podeu registrar per venir presencialment, o si no, també registrar per seguir-ho per streaming, que es farà en dos canals, en castellà i en anglès.
Una conferència que ens deies que també es pot seguir el 28 de maig, que són aquests efectes de la IA, de la intel·ligència artificial en l'equitat i la justícia. Abans, però no us perdeu, la del 8 de maig, que també valdrà molt la pena, sobre justícia i canvi climàtic. En fi, Mònica Badia, comissària de la programació del Centre Internacional per les Ciències Humanes i Socials al Caixa Fòrum Macaya de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, va, doncs nosaltres que ho anem deixant aquí. Un minutet i arribem a les 11. De seguida, Júlia Julve, que ens explica per on passa l'actualitat ara a l'informatiu, el butlletí, com dèiem, de les 11. Després no us perdeu tots els continguts que us tenim preparats avui a la caravana, perquè déu-n'hi-do, tot seguit a les 11 del matí, després del butlletí, Judit Vallès, que s'hi posarà amb el On som les dones, i precisament parlarà de Perifèria Cimarrones, un projecte d'economia solidària i una cooperativa cultural sostinguda per persones negres i afrodescendents com Karel Mena, Catalina Esquivel, Carolina Torres, en fi, totes elles seran aquí i us explicaran tot aquest projecte, que també val molt la pena. I cap a 11:45 del matí ens visita ni més ni menys que un dels grans de l'escena espanyola, com Pedro Casablanca. Presenta el seu monòleg musical Don Ramon del Valle Inclán a través de Ramon Gómez de la Serna, que de veritat és un espectacle de Xavier Albertí que teniu al Poliorama, que és una autèntica passada. Recordeu que estem sortejant 4 entrades per anar-hi divendres o dissabte i que ens heu d'enviar la paraula Poliorama amb el vostre nom i cognom al WhatsApp del programa, al 663 99 30 62. Anem al butlletí i de seguida tornem.